Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I avui és amb nosaltres la Mar Reguan, que és economista, especialista en energia, en transició energètica i també en canvi climàtic.
La Mar Reguan Rido va néixer a Súria l'any 1984 i és llicenciada en Economia per a la Universitat Autònoma de Barcelona i també és doctora per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. Treballa com a professora de la Universitat de Northwestern de Chicago, és investigadora a la Barcelona School of Economics i també consellera del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Al maig del 2020 va passar a formar part d'un equip d'assessors del govern francès Emmanuel Macron en matèria de canvi climàtic. Reguan també ha elaborat un informe per a un organisme públic nord-americà per tal de redissenyar el mercat de la compra-venda d'emissions de Califòrnia.
Mar Reguan, benvinguda al Propòsit.
Hola, bon dia.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls.
Arrenquem aquest propòsit amb la música de Simon & Garfunkel. No sé si és un grup, Marc, que t'agrada especialment o la cançó té algun significat especial per tu.
Sí, és un grup que, bueno, trobo que fan unes harmonies molt boniques, unes cançons molt molt reposades i reflexives, i aquesta en particular doncs m'agrada bastant.
Simon and Garfunkel.
De fer una mica de silenci.
Sí, aprofitar-lo, també a vegades que convindria una mica més, a vegades, a reflexionar sobre les coses i després actuar. Un grup, Simon and Garfunkel, que ara estava pensant, ja deu fer 50 anys, més o menys, que es deurien separar, una mica més de 50 anys, com són la vida. Eren un grup d'èxit rotund i absolut a tot el món, amics, i es van acabar separant perquè van deixar de suportar-se l'un a l'altre. Vull dir que aquests eren el Simon and Garfunkel. En tot cas, la seva música que ha quedat i aquest The Sound of Silence cobra aquesta conversa amb la Mar Reguant. Una persona com tu, que quan ara la presenten, no?, i diuen és especialista en energia, en transició energètica, en canvi climàtic, clar, vist des de fora, un pensa, però com pot tenir algú tanta visió de futur quan decideix cap a on ha d'encaminar la seva vida? Com t'ho vas fer per clavar-la tant?
Sí, de fet, jo vaig començar estudiant el meu doctorat doncs quan tot això començava a funcionar, no? El 2006 vaig començar el meu doctorat, i és un tema que em semblava molt important, però la veritat potser no esperava que prengués tanta importància recentment, però sí que era un tema que sempre m'havia interessat. És quan es començava el mercat de carboni a Europa i, bueno, era una àrea on els renovables començaven a despuntar i em va semblar que això, que era un espai on hi havia molta feina a fer.
El futur és de les renovables o no? T'ho pregunta un que ja estava una mica com bastant convençut, però quan de cop i volta Europa va decidir que l'energia nuclear i el carbó i el gas, perdona, eren energies verdes, va quedar ja una mica descol·locat.
Bueno, clar, és una atrocitat, no? Això de que la Unió Europea defineixi la nuclear i el gas natural com a verds. El futur, si hi és, serà renovable.
El futur sí hi és. Home, això sí que això et diran catastrofista. Què vol dir el futur sí hi és?
No, jo vull dir que sí. Un futur amb gas natural i nuclear no existeix des del meu punt de vista. Això és el que vull dir.
Estem preparats per començar a fer aquesta reflexió, creus?
Home, clarament no, perquè això de la taxonomia verda ja va venir abans de que esclatés la guerra amb Ucraïna. Uh-huh. I ara amb la guerra d'Ucraïna, abans de replantejar-nos el nostre consum despilfarrador, en el fons, d'energia, hem decidit obrir comptes amb rubles, no? O sigui que, no sé, en aquest sentit, sí que veig persones que entenen la magnitud del problema, però veig que a la mínima que hi ha algun entrebanc, optem pel camí fàcil, diguéssim.
Que ens estem fent trampes?
Sí, ho importem. Temps fent trampes, sí.
Passa que sorprèn, sí, no? Que
sempre és...
Digues, digues.
És intentar donar un cert confort a la ciutadania perquè no s'hagi de replantejar les coses. Ah. I això de dir que el gas natural és net, que ho porten fent molt temps, senzillament ara ho han refermat, és una manera això de no fer replantejar i de que la gent no es faci tantes preguntes i qui dia passa any empeny.
Clar, que passa que un es pot acabar preguntant, Marc, si no ho fem ara, quan ho farem? És a dir, se suposa que estem en un moment, en una societat en la qual la consciència mediambiental, ecològica i de futur segurament estan als seus màxims dels darrers anys, no? I aleshores, si no és aquest el moment a aprofitar per fer aquesta reflexió, quan arribarà aquest moment?
No, clar, jo ja ho penso que és el moment adequat i a més amb la guerra és un moment d'encara més com reconeixement del problema, no? La guerra d'Ucraïna està en gran part instigada pel conflicte amb els combustibles fòssils i a més estan morint moltes persones i generant destrucció de gran escala aquí al costat i sembla que la gent hauria de poder prendre decisions més valentes en aquest context on el greuge és molt, molt evident, no? I la veritat, estic bastant decepcionada amb l'actitud de la Unió Europea, perquè era un moment per prendre decisions valentes, donat que les circumstàncies s'ho mereixen.
No et sorprèn l'actitud de la Unió Europea? És a dir, com a mínim des d'un punt de vista declaratiu sembla que estigui fent moltes coses, que estigui sent trencadora, no? Que s'estigui plantejant realment un canvi des d'un punt de vista energètic important.
No, i tant. Almenys jo que he viscut molts anys als Estats Units, almenys a la Unió Europea sí que ho intenten, no? Una mica, però em pensava estaven disposats a més, la veritat. Sí que és veritat que la Unió Europea liderarà aquest procés, no perquè siguem ni millors ni pitjors, sinó perquè de combustibles fòssils no en tenim i per tant, com a entitat política, és més fàcil poder vendre aquesta transició. Als Estats Units és un desastre.
Home, Estats Units amb la de gas liquat que li començarem... Amb la de gas liquat que li començarem a comprar ara als Estats Units, poc incentiu hi haurà, no?, entre els nord-americans per abandonar el gas.
Bueno, ells ja directament no el tenen, fins i tot individualment, eh? I han jugat un paper important aprofitar la benentesa per col·locar més fracking, no? Més gas de fracking. Jo la veritat és que amb els anys cada vegada sóc més contundent. Crec que no hi hauria d'haver cap nova inversió de capital i encara més de diner públic en el sector del gas o del petroli.
Cap, això en el curt termini, en quin escenari ens situa?
Bueno, de començar a canviar les coses. El liquat tampoc arribarà en dos dies, eh? El gas és difícil de transportar. O sigui que... Però bueno, ho expliquen, que sembla que de cop començaran a arribar aquí molts vaixells i els podrem importar. No és un procés immediat, però és que per mi no l'hauríem de fer. Farem totes aquestes inversions per poder importar tot aquest gas liquat... quan en realitat hauríem de deixar-lo de fer servir, no? Crec que hem d'entendre que mentre fem la transició hem d'aprendre a consumir menys energia.
Avui estem mantenint una conversa molt interessant amb la Marraguan en aquest propòsit. Han sortit alguns conceptes fins ara, gas liquat, en posarem un altre damunt de la taula que aquests dies està apareixent i molt als mitjans de comunicació, que és hidrogen verd. Aquests dies estem llegint moltes coses sobre aquest gasoducte MidCat que algú vol reprendre. S'ha parlat de connectar per sota el mar el port de Barcelona amb Itàlia. La Marraguan ara ens planteja: és el moment de començar a fer un canvi. De tot això en volem parlar aquesta setmana en aquest propòsit aquí a Ràdio Estel, acompanyat de la música que la mateixa protagonista del propòsit ens proposa, com fem cada setmana en aquest programa. I posem una mica més de música, ara amb The Killers, Human. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? My sign is fire.
gotta let me know. Are we human? Or are we dancing? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancing?
La cançó de The Killers, que va convertir-se pràcticament en un èxit i en un himne no fa tant de temps, una cançó d'aquestes que aixeca l'ànima, Mar?
Sí, m'agrada molt, em fica molt bon humor i em recorda grans temporades.
Et recorda grans temporades? Ja no entrarem tant en qüestions personals, però... Però vaja, no, està bé. Està molt meravellós, diguem-ne, la capacitat que té la música de despertar alguns somriures, eh? Només amb quatre acords, diguem-ne, que són capaços de transportar-te al passat i a moments molt concrets de les nostres vides. Escolta'm una cosa, a veure, abans parlàvem que del gas liquat dels Estats Units, aquests dies està tornant a parlar-se bastant de l'hidrogen verd, de si hem de reactivar el MidCat, d'aquest gasoducte teòric probable per portar el gas liquat des d'Espanya, probablement des del port de Barcelona, cap a Itàlia. Clar, això no casa gens, diguem-ne, amb el teu plantejament de jo deixaria de fer inversions públiques en aquest sentit.
Sí, certament. O sigui, està oposat al que serien els meus principis de no inversió pública en aquest sector. Dit això, ho preferiria obrir comptes amb rubles per pagar-li el gas al Putin, diguéssim. Això sempre estem aquí fent equilibris amb polítiques que són molt lluny del que seria ideal. Però sí, jo personalment crec que no és per on hem d'anar i això em desespera una mica que no puguem fer decisions més dràstiques.
Quin marge real tenim de desconnectar-nos de Putin?
No, jo crec que seria difícil i que s'hauria de gestionar d'una manera molt centralitzada, no? Una cosa que potser ja no hi estem acostumats, però hi haurien com racionament, diguéssim. O sigui, si ho desconnectéssim així de cop i volta...
Sí, tu demano diferent.
Normalment...
Clar, tu demano diferent. És a dir, a què hauríem de renunciar o què hauríem d'acceptar que passaria si decidíssim que la setmana vinent o d'aquí un mes ens desconnectem del gas rus, per exemple?
Bueno, ara mateix és un bon moment per fer-ho, perquè a l'estiu la demanda de gas és molt menor. De fet, durant l'estiu s'aprofita per guardar-lo, per posar-lo en reserves. I, de fet, l'estiu passat Rússia ja va no posar-lo perquè l'hivern fos complicat, diguéssim. Tot això és molt estratègic. Llavors, ara
l'estiu... És a dir, l'any passat, diguem-ne, l'any passat Rússia ja no va passar tant de gas com hauria per haver aconseguit unes bones reserves, per garantir-se que aquest hivern ens fos difícil, diguem-ne.
Bàsicament, sí. Sí. I ara l'estiu potser ho podríem trampejar, però l'hivern probablement hi hauria més demanda d'energia que oferta, i està poc clar que hi hagués un preu raonable que pogués fer que la demanda creués l'oferta. Jo que soc economista sempre diem la demanda creua l'oferta, no? Però clar, si el preu és extremadament alt, les conseqüències doncs poden ser molt desordenades i molt difícils per a alguns col·lectius. Llavors s'ha de gestionar d'una manera més centralitzada, una cosa que normalment als economistes no ens agrada, però jo crec que quan la cosa es posa xunga, parlant casualment, doncs a vegades hem de fer coses que potser així ex ante no serien ideals. S'ha parlat, per exemple, de fer un... Dins del sector industrial, doncs, bueno, de fer una mica de... de donar una energia, una quota d'energia, però menys de la que normalment es demanda, i llavors veure si la gent, de la mateixa manera que la gent es passa a drets d'emissions, drets de carboni, que les indústries doncs, tinguessin uns drets a poder operar amb el gas, però si se'ls volguessin vendre perquè el preu doncs, ja no els hi val la pena, doncs una mica fer com un intercanvi amb una quantitat una mica restringida, diguéssim.
Marc, ara parlàvem de centralitzar, deies, hi ha molts economistes que això de centralitzar decisions no ens acaben de convèncer. Sí que és veritat que prendre una decisió d'aquesta magnitud evidentment tindria una repercussió global europea, no? I aquí sí que s'hauria d'intentar combinar, no sé si seria possible, clar, multitud d'interessos, no? Perquè no és el mateix la industrialització a Espanya que a França, que a Alemanya, els interessos de producció, els horaris fins i tot de producció, no?
Sí, és un problema complicat, però trobo que ni tan sols s'obre la porta a discutir-ho i a parlar els detalls que ho farien possible, no? I bàsicament hem de tenir aquest pla preparat, perquè ara estem parlant de si li deixem de comprar el gas al Putin, però què passa si el Putin diu que ens el deixa vendre, no? Li estem donant molt de leverage, que diríem en anglès, de poder amb ell.
El meu dubte, diguem-ne, és quina alternativa té Europa? Europa és un continent que no és ric especialment, no? en producte i en recursos fòssils, i aleshores què ens queda a Europa amb el sol i amb el vent? Fem per tenir una Europa industrialitzada com es concep en aquest segle?
Home, la sort és que ara les renovables són molt més barates que el gas natural. I no fa falta la crisi, eh? Fins i tot abans de la crisi, l'energia solar ja és més barata que el gas natural, i en aquest sentit, aquí tenim moltíssims recursos. Sí que és veritat que quan vas més al nord, t'arriba el solstici d'hivern i...
Canvia,
i no
veus la quantitat d'hores.
I no veus el sol.
Clar.
Però aquí, i connectant amb l'Àfrica, bueno, ja el recurs és enorme i és més barat que el gas natural a dia d'avui, fins i tot abans de la crisi. És veritat, per això jo sóc tant una proponent de que no s'inverteixi més en gas. És veritat que el sol doncs, no el tenim al vespre i hem de combinar dues coses. Incrementar les bateries, que no són necessàriament les bateries que tens al mòbil, pot ser l'aigua amb bombeig, que puges aigua i després la deixes caure. De fet, la gravetat és la millor bateria. Pot ser fer pujar aigua, pot ser fer pujar roques, pot ser fer pujar grava i la deixes caure a la nit. Això és una banda, una cosa que diríem de l'oferta. I en la demanda, bueno, hem d'aprendre a fer servir l'energia més durant el dia, menys durant la nit, i anar combinant aquestes estratègies. Però jo crec que és molt factible. No sóc extremista, crec que sempre acabarem fent servir una mica de combustible fòssil per les emergències, però crec que anar al 90-95% no seria tan difícil com alguns els interessi que sembli.
En el mentrestant, diguem-ne, no? En el moment en què no decidim fer aquest pas, és veritat que acabem fent coses una mica estranyes, no? És a dir, jo recordo, per exemple, aquí a Europa vam tenir un llarg debat amb el fracking, no? I vam acabar decidint que el fracking no. I ara començarem a comprar, com si no hi hagués demà, gas aconseguit amb fracking.
Sí, és que jo crec que no ho hauríem de fer, per si no t'ho he deixat.
Sí, no. Sí, no. Ho tinc clar, però ho dic pel el nivell de contradiccions que arribem a tenir, diguem-ne, no? A la qual ens acaba abocant aquesta circumstància en aquest... Mentrestant no fem la reflexió final de com ho volem fer o cap a on volem anar, no?
Sí, és com prendre una decisió però no ser conseqüent amb les implicacions d'aquesta decisió, no? I realment ens perjudica. Crec que Europa té molt a guanyar de fer la transició. O sigui, i la crisi i la guerra ho posen encara més de manifest. Seríem més independents, doncs no hauríem de patir per aquesta volatilitat de preus del gas, volatilitat de disponibilitat, perquè part del preu del gas ara mateix reflecteix el fet que no sabem si el Putin, pues mira, continuarà enviarà menys. O sigui, que hi ha un risc en el recurs que a vegades no enfatitzem prou. La gent diu les renovables són volàtils i el combustible fòssil no.
bueno, doncs aquest any estem aprenent que el combustible fòssil també pot ser ben volàtil, no?
Sobretot perquè l'acostumem a comprar a països, diguem-ne, que tenen una capacitat autoritària interna per ser suaus important, per entendre'ns, eh? Vull dir que li donem l'estabilitat.
Però més que no és independent del fet que tenen el recurs. Aquests països tenen aquest gran recurs i acaben tendint aquest tipus d'estructures, no?
Clar. Escolta'm, ara que estem parlant tant del gas des de fa uns quants mesos, del gas de les energies, no? Ha aparegut la qüestió del gas, de l'electricitat. Aquí també estem tenint d'una manera més o menys viva el debat sobre les energies renovables i parlem de l'eòlica, parlem de la solar. Aquí enmig de tot això ha aparegut un bolet molt desconegut pel ciutadà de peu, que és això de l'hidrogen verd. Què és l'hidrogen verd?
Bueno, és l'idea de generar hidrogen, que ja es fa, però fer-ho a partir d'energies renovables, de manera que podem fer servir l'hidrogen d'una manera més tradicional. Tradicional seria com si fos un combustible fòssil, no? Mm-hmm. I es poden fer anar camions, cotxes i altres grans maquinàries amb hidrogen com si fos gas, diguéssim.
I això què tal? Ho dic perquè... és un producte o un combustible que aquí no és conegut, diguem-ne, no n'havíem parlat habitualment. Ara sembla que Europa no només hi voldria apostar, sinó que sembla que Catalunya hi pot jugar un paper més o menys important en això de l'hidrogen verd. És així o estem fent volar coloms?
Bueno, sí, s'està intentant de fer una proposta per fer un... al Camp de Tarragona per apostar per l'hidrogen verd, que bàsicament pel Camp de Tarragona és com completament necessari, perquè com que està tan basat en la indústria petroquímica, si s'acaba el petro, doncs hi hauràs de posar una altra cosa. L'hidrogen, des del meu punt de vista, no és una cosa que com a consumidors petits hi tindrem gaire interacció. És més aviat per grans camions, sí, pel cotxe utilitari. Doncs el cotxe elèctric a dia d'avui ja és una tecnologia que crec que seria difícil de superar amb hidrogen, diguéssim. Val.
Només una pregunta, molt ràpida sobre això, per lligar amb l'inici d'aquesta conversa. L'hidrogen és verd?
Bueno, l'hidrogen pot ser gris o pot ser verd. I el perill de tot això és que diguem que farem una inversió en capital per fer hidrogen verd i l'acabem fent gris. I aquí és on jo sempre estic allò a la white.
A la white, exactament, que és el que és el que pugui acabar implicant. Sota, Marc, tu en l'exercici de la teva feina, els responsables de l'administració pública en més d'una ocasió t'han consultat. I això com ho faria, no? Segurament el cas més paradigmàtic és quan Macron et truca i et diu: escolta, vull que siguis assessor meu. Què tal l'experiència?
No, va ser molt interessant, bastant de... com de informes d'aquests, que no saps quan arriba, no? Quanta informació acaba arribant a bon port, però sí que li vam posar algunes idees importants, jo crec, al cap. Una era enfatitzar-li lo de no posar diner públic, no posar diner públic en el gas, que clarament hem fallit.
De moment, donat un marge d'esperança, no? De moment.
I l'altre que li vam enfatitzar és els subsidis a la innovació, que no fos innovació per sostenir el combustible fòssil. Part de la innovació que diuen, segrestarem cremarem gas i el segrestarem a la que el cremem, i nosaltres li vam dir: mira, les empreses privades haurien de tenir un incentiu en desenvolupar això, però pensem que a nivell públic s'ha de fer tecnologies que no facin servir combustibles fòssils. Per què? Perquè sempre que tinguem la indústria fòssil de les dimensions que les tenim ara, encara que Europa digui jo capturaré les emissions, algú altre no les capturarà i continuaran escalfant i, bueno, canviant el clima del planeta. Llavors, ens sembla que a nivell global, per solucionar no el problema europeu, sinó el problema global, la solució no passa per fer les energies combustibles fòssils viables. És difícil perquè és una energia, font d'energia molt barata, però serà molt difícil a nivell global aconseguir que no es faci servir. Llavors el que hem de trobar és com una eureka que sigui molt barat. I les bones notícies és que, per exemple, la solar a l'Àfrica ja és més barat que fer nova inversió amb gas, i això ja és com un good news, però hem de continuar posant diners per tenir més good news i continuar innovant amb eficiència energètica, continuar innovant amb bateries que siguin poc intensives en recursos, continuar innovant en fer les renovables més barates i continuar innovant amb tot aquest canvi de model energètic.
Una curiositat, l'energia, l'electricitat és fàcil de transportar en llargues distàncies sense tenir-hi grans pèrdues?
Doncs sí, hi ha hagut tot d'innovacions, això que dèiem de la innovació,
sí.
I ara les grans distàncies es fan amb corrent directe. Hi ha la corrent alterna i la corrent directa. La corrent directa és el que potser havies fet a classe de tecnologia amb la bombeta, l'endollet, va? Doncs ara es fan grans cables amb corrent directe que tenen menys pèrdues i poden fer grans distàncies. Ja fa uns anys Islàndia estava mirant si connectava la seva energia de geotermal amb Europa. I hi ha alguns estudis que són una mica així exagerats, però que pensen que podríem connectar, fer la volta al món. Això són grans cables submarins. Ja hi ha cables submarins que connecten les illes amb Catalunya o, per exemple, que connecten el País Basc de la banda peninsular amb la francesa. El bo d'aquests cables de corrent directe és que no només tenen menys pèrdues, sinó que són més fàcils de... Bueno, es poden passar pel mar, es poden soterrar, i per tant fan una mica la problemàtica de... No, saps aquesta? No al meu pati, not in my
sí,
pati,
sí,
que
sí,
diem
sí.
En anglès.
Els nimbis, doncs, diguem, no tenen més complicats.
Els nimbis, bueno, és més fàcil posar un cable al mar.
És que es feia la pregunta, bàsicament, perquè en aquesta conversa has parlat ja un parell de vegades de l'Àfrica, no? I a l'Àfrica és on hem mirat, quan ha començat a passar tot això amb el gas i amb Putin i companyia, diguem-ne, ens hem començat a preocupar, en el cas espanyol, d'aquest gasoducte, diguem-ne, que ens ve del nord d'Àfrica, no? I mirem cap a Algèria i mirem cap al Marroc. Però ara feies aquesta referència de que l'energia solar també a Àfrica s'està abaratint, i potser podria ser un camí, per exemple, no? Mal que marca mal, en lloc de pujar gas, que pugi corrent, no?
Sí, és molt tècnicament molt viable, sí.
A Àfrica hi ha un moviment per començar a entendre que això pot ser una oportunitat per a ells o no?
Jo desconec bastant cada país com ho estan vivint, però clarament això és una oportunitat per molts països africans que bàsicament no contribueixen en cap mesura al canvi climàtic i en reben totes les conseqüències.
Clar.
Ara almenys poden generar energia neta i d'una manera molt més distribuïda, que en el cas de l'Àfrica és important perquè no tenen aquestes grans infraestructures. Llavors, a vegades no fa falta copiar el que s'ha fet a altres llocs. A molts altres llocs del món potser no tindrà sentit tenir una gran xarxa superraqueta connectada, perquè amb una xarxa solar més local, doncs, clar, és molt més barat i potser ja fas molt del que havies de fer, diguéssim.
Escolta'm, en aquesta conversa hem parlat, evidentment, de Rússia, hem parlat del gas rus, hem parlat d'Europa, del que està fent Europa, del que podria fer Europa, parlàvem ara de l'Àfrica, del paper que podria jugar-hi en la qüestió de les noves renovables. M'agradaria que poguéssim abaixar també la conversa una mica en nosaltres, no? En nosaltres com a societat, és a dir, Catalunya, també fins d'un punt de vista administratiu, i després nosaltres com a ciutadans, diguem-ne. Si ens fixem en el cas català, el govern, per exemple, té en marxa un programa, no?, diguem-ne, d'arribada de les energies renovables, una certa transformació. Creus que estem fent els passos correctes en la velocitat en la qual pertoca?
El cas català, diguéssim, seria el paradigma del que no s'ha de fer.
Carai!
A veure,
fem un mica repàs. Què estem fent i d'això que fem,
no,
què no està,
què
no està
fent,
bé?
Què no estem fent,
Què no estem fent?
Que,
vinga, va.
O sigui, en els últims 5 anys, pràcticament, sense exagerar, hi ha hagut com... Bueno, pràcticament 0 inversions renovables en els últims 5 anys, que és quan estan despuntant quan ja són suficientment barates perquè ni tan sols es necessitin subsidis, i de cop resulta que quan la tecnologia està llesta i ja està a punt per desplegar, aquí s'ha fet zero, pràcticament zero. És bastant desesperant que no s'avanci. Jo entenc el conflicte, entenc que, bueno, que es vol fer ben fet, però clar, si t'hi passes 20 anys per fer-ho ben fet, no serveix el propòsit.
Creus que hi ha una mica d'excusa en tot el procés? És a dir, fer que tot sigui molt complicat perquè sigui l'excusa perquè les coses no passin lentes?
Sí, i tant. O sigui, és molt fàcil trobar algú que no vulgui les plaques a un lloc concret o que no vulgui un molí eòlic a un lloc concret. No fer és molt fàcil, perquè sempre pots trobar algú que no hi estigui d'acord. Llavors, si a la mínima ja no deixes fer res, clar, estem en un atzucat que no va enlloc. Hi ha projectes que potser no eren gaire raonables. Hi havia, per exemple, una semiproposta de cobrir tota la muntanya de Saldes de Llent de plaques solars. Home, jo ho veia una mica arriscat, diguéssim. Sí. O sigui, jo entenc que hi ha projectes que potser no tenen molt sentit, però per altra banda n'hi ha altres que són bastant decents i s'estan matant tots, no? O gent que espera els seus permisos 3-4 anys, empreses manufactureres que esperen els seus permisos i que ara amb els preus que hi ha del gas estan pagant les conseqüències quan fa 3 anys que ja estaven intentant suplantar aquest gas amb una bona part del gas amb solar, no? I és com... no és només un problema per la transició energètica, és que també et fa menys competitiu, perquè a dia d'avui la solar és més competitiva que el gas.
És compatible l'energia renovable amb la conservació del territori? Perquè al final és clar, és que sembla paradoxal, no? Però el propi territori s'està convertint pràcticament en el primer enemic de les renovables, no? Diem, per conservar el planeta hem d'apostar per les renovables, però en canvi avui fer renovables implica, no, doncs fer camps de plaques solars, per exemple, o implica la instal·lació de molins eòlics, no, de molins de vent.
Jo crec que s'ha d'explorar molt més la simbiosi que existeix entre les renovables i el món agrícola. A dia d'avui es planteja com plaques contra camps, no?
Mira, aquesta setmana, per exemple, en aquesta setmana, per exemple, sabíem que la pel·lícula Alcarràs s'ha convertit en la pel·lícula més taquillera de la història del cinema espanyol d'aquest any.
I em sembla fantàstic, eh?
No, perquè planteja justament aquest debat, per entendre'ns, eh?
Exacte. I crec que hem d'intentar entendre que és més una simbiosi que no una lluita, però no és com s'està plantejant. Per exemple, al sud de França, no sé com d'exteses, però ja s'està intentant combinar la vinya amb les plaques. Per què? Perquè ens estem xurrascant. Ara hem passat aquests últims dies de maig, que, bueno, feia una calor. Les plaques acabaran fent ombra al conreu. Ara no es planteja així. Es fiquen les plaques al terra on sigui més barat. Però crec que el que hem d'intentar començar a entendre és que hem de combinar. Perquè si no fiquem una mica d'ombreta a les vinyes o als camps, el clima està canviant i està canviant moltíssim i molt de pressa. Llavors crec que ho acabarem veient com complementari, però no és així com s'està plantejant. Jo crec que la funció pública hauria d'intentar promocionar aquestes iniciatives que són una mica més innovadores, però que combinin el conreu amb les plaques, perquè crec que, de veritat, que crec que des d'un punt de vista de productivitat agrícola i ajudarà a mantenir el sol no tan xurrascat, diguéssim.
Ah, però en canvi sembla sempre que hi hagi sempre la lluita entre una administració quan vol fer o promoure algun tipus d'instal·lació d'aquestes sigui en contra del territori, no? En lloc de per donar-li una oportunitat d'aprofitar d'una manera diferent el territori, no? I les oportunitats.
Sí, i les propostes, moltes d'elles, no tenen aquest component de complementarietat, no? Però crec que s'hauria de trobar una manera d'incentivar-les. També s'ha proposat fer servir les plaques per evitar l'evaporació d'aigua, ja sigui en pantans o en recs. Bàsicament, cobreixes amb les plaques el rec o cobreixes amb les plaques part del pantà i evita també l'evaporació de l'aigua. I si bé això té un impacte en el paisatge, el canvi climàtic ja n'està tenint moltíssim d'impacte en el paisatge. Llavors penso que s'ha de buscar aquesta complementarietat, intentar entendre. com combinar l'agricultura amb les plaques de manera que sigui un win-win, diguéssim, que tothom hi surti guanyant.
Ah, no deixa de ser curiós per això, Marc, que segurament sorprèn que després de tant de temps de parlar, no?, de mediambientalment, de com estava, amb el canvi climàtic fa molt temps que n'estem parlant. De fet, tècnicament ja ni tan sols se'n diu així, directament s'està parlant d'emergència climàtica perquè s'entén que la fase de canvi climàtic ja està superada, però en canvi el debat social sobre això i sobre com volem canviar no s'ha arribat a produir mai, no?, per exemple.
Bueno, és que és com sempre hi ha demà, saps? Demà. Ja en parlarem demà. Hi ha molts deures per fer, el mateix que dèiem amb la crisi d'Ucraïna. Ni tan sols hi ha un pla per si el Putin ens apaga l'aixeta. O almenys no un pla transparent que hagi arribat a l'opinió pública. I clar, amb els renovables igual. Hi ha molta oposició, molt desconeixement i no hi ha cap esforç de sentar tothom i posar-s'hi de valent.
Clar, però és que a més ens deixen una situació a la ciutadania a vegades que és molt difícil fins i tot tenir una certa capacitat crítica per desconeixement, no? És a dir, per exemple, ara s'està plantejant, sembla que en part del debat, com que hi ha oposició o resistències en parts del territori, que hi hagi la instal·lació de camps de plaques solars, no? Per exemple, s'ha decidit que es limitarà perquè siguin més petits i que així els municipis tinguin la capacitat, diu el govern, de gestionar-los, no?, i que no hi hagi només grans empreses amb capacitat de construir. Però no sé si la demanda energètica que té a Catalunya té sentit començar a fer moltes microplantes, diguem-ne, repartides pel territori solar, o el que necessitem realment són grans camps de plaques.
No, amb les plaques solars a la que s'arriba una escala mínima que no és supergran, doncs més o menys ja surten els números, diguéssim. El que passa és que això fa que tot sigui més lent, perquè cada projecte que vols aprovar doncs és lent. Però sí que és veritat que les economies d'escala arriba a un punt que ja... O sigui, evidentment és més barat si cobreixes tots els monegros, no? Però, o la part no agrícola dels monegros. Però així a nivell de costos, potser no és tan costós, és més el cost fixe de fer passar el projecte i implementar-lo, que fa que tot es retrasi.
Però ja estem abocats, no? Entenc. És a dir, podem tenir molta discussió sobre si parcs eòlics a davant del Cap de Creus, sí o no, i moltes discussions sobre si hem de posar plaques solars a Collserola, dic per posar així dos exemples paradigmàtics d'allò que està sortint als mitjans de comunicació, però al final estem abocats a trobar un acord en com fer-ho, això.
Sí, o entendre que s'ha acabat l'energia barata, l'energia així superdisponible, que sempre hi podem comptar.
Aquesta frase que has dit és important, i això sí que ens interpel·la a nosaltres com a ciutadans, no?, també. És a dir, hem de començar a entendre que això que hem fet d'anar per casa i obrir els llums i no plantejar-nos que allò val diners, ha de començar a canviar, no?
Sí, suposo que aquest hivern ja ha canviat per molta gent. Jo mateix he estat estudiant els impactes als habitatges, a les llars,
sí,
dels preus d'aquest any i són realment altíssims. Jo sempre dic que si tothom rebés la factura de la llum el mateix dia, diguéssim el 15 del mes, tots rebéssim la factura de la llum aquell dia, en lloc de tu el dilluns, jo el divendres, els meus pares de la setmana que ve, si tots rebéssim la factura el mateix dia, haguéssim al·lucinat una mica aquest any. El que passa que tu t'ha arribat un dia, a mi m'ha arribat un altre, i tots ens la mirem, ens quedem allà mirant la factura i diem, polines, i bueno, anem fent. Però realment aquest hivern ja el cost energètic ha pujat molt i passarà a ser el new normal.
De quines magnituds estem parlant?
Bueno, els preus al mercat elèctric s'han pujat com un 400, un 500%. Això és el preu al mercat majorista.
Sí.
Els consumidors, a part del preu del mercat majorista, doncs paguem moltes altres coses. Però vol dir que les factures de la llum s'han pujat fàcilment un 100 o un 200% per als consumidors.
Clar, això vol dir entre duplicar i triplicar, vol dir això, el que estàvem pagant.
Exacte, sí. Si no hem canviat res a casa, doncs jo estic segura que molts dels oients ho hauran notat, el mateix pel gas. Depèn de quina tarifa estiguis en el gas, pel mateix consum s'han duplicat, triplicat les factures.
Ja feia referència a la calor que ha fet aquesta setmana encara del mes de maig. Si l'estiu és molt calent, no sé jo si energèticament ho passarem també aquest estiu, perquè l'aire condicionat també en gasta d'electricitat, eh?
Sí, aquí diguéssim, a Catalunya tenim un, comparat amb Estats Units, que jo tinc aquesta experiència, sí. Aquí tenim una actitud molt estoica respecte a l'aire condicionat, que ja va bé una mica, eh? Només l'encenem realment quan estem refregits, però jo entenc que hi haurà gent que l'encendrà més i també gent que comprarà aire condicionat per instal·lar-lo, i això sí que ja pot començar a incrementar més la demanda. A nivell peninsular és curiós que els pics de demanda tradicionalment han estat a l'hivern i tot i que l'aire condicionat ja és una tecnologia molt, molt extensa, està tardant molt a que el pic sigui a l'estiu. Sí. Però clar, si enganxes dies i sobretot nits, on la nit estàs a sobre 30, llavors la casa no refreda i pujarà el consum. Sí. A llocs com Texas, on hi ha molt aire condicionat, i Texas és una xarxa elèctrica isolada de la resta dels Estats Units,
sí.
Ja està passant que en onades de calor la xarxa no dona.
No resisteix, no? Clar.
No, i tenen apagons i problemes.
La Mar Reguant és economista especialista en energia, en transició energètica i en canvi climàtic, avui compartint aquest propòsit amb nosaltres a Ràdio Estel. I posem una mica més de música. Roger Mas, Caminant.
Mig segle fa que pel món vaig caminar, que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nadiva. I es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dormir l'altra riba. Com els ullets tenen son i el caminar me fatiga. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tota la seguida. Desperro se'm fa llarg, cuita dorme l'altra riba. Com els ullets tenen son i el caminar me fatiga.
Amb la veu i la música de Roger Mas en aquest tram final del propòsit d'aquesta setmana a Ràdio Estel, pensava, podem intentar trobar alguna cosa positiva que estigui passant o que estiguem fent, i des d'un punt de vista ciutadà pensava, per exemple, Mar, aquesta setmana m'explicaven que els instal·ladors de plaques a les cases, des del punt de vista de les vivendes, a Barcelona no donen a l'abast. És a dir, alguna cosa sí que està començant a canviar, diguem-ne, no? A partir del que hem viscut aquest hivern, amb aquestes factures que potser no ens arribaven al mateix dia, però que jo crec que totes les comunitats van veient el que està passant de veïns, coincideix en un moment en què des de l'administració s'està subvencionant la instal·lació de plaques solars a les ciutats, per exemple, i les empreses no donen a l'abast en aquests moments.
Sí, jo, de fet, avui estic a casa perquè m'han de venir a acabar d'instal·lar les
plaques,
no?
Mira, veus?
Crec que és una cosa molt bona, que sí que normalment s'ha percebut com ai, plaques a casa, vol dir que funcionaran, però que la gent ha començat a entendre que la tecnologia ja està madura i que realment, econòmicament, t'estalvies diners. Es paguen soles les plaques a dia d'avui. Crec que hi ha una comunitat gran d'instal·ladors que estan fent molt bona feina, i això sí que s'ha de celebrar, que hi hagi aquesta iniciativa. És cert que les subvencions, és molt més fàcil accedir-hi si vius en una casa sola que si vius en una comunitat de veïns, no? I s'ha de treballar bastant més com facilitar el tema a les comunitats de veïns. Jo abans vivia en una comunitat de veïns, ara visc en una casa i he posat les plaques, el primer que he fet. I a la meva comunitat de veïns, tot i la meva expertesa i tot i, bueno, no ho vaig fer gaire bé fet, ho hauria d'explicar millor, però...
No els vas aconseguir convèncer, eh?
No els vaig aconseguir convèncer.
Però era abans de la guerra, no?
No, bueno, vam estar-ne parlant el juny passat, els hi vaig dir això.
Bueno, per això, era abans de la guerra, per això et dic que potser ara t'hauria costat una mica menys, potser.
Bueno, vam votar al gener, que els preus ja eren altíssims, i els deia, nois, que els números surten sols. Era una mica abans de la guerra, sí, però potser 3 setmanes abans que esclatés la guerra.
Sí, però sí que és veritat que segurament la guerra també ha servit una mica per fer un canvi de clic, no? És a dir, fixa't que també estem parlant molt de la inflació des que ha esclatat la guerra, però en canvi, quan es va acabar l'any passat, el mes de desembre, la inflació ja estava disparada, ja se sabia que estava disparada, no?
Però en canvi
no n'hem pres la consciència fins que hem fet servir la paraula guerra, no? En fer servir la paraula guerra ens n'hem adonat de tot, de que la inflació era alta, de que els preus de l'energia ja estaven molt alts, no? I per tant aquí potser sí que hi ha hagut aquest clic que ens faltava.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que això, l'energia, la donem molt per feta, i que és en situacions més dràstiques que llavors la gent pren més consciència. O sigui que sí que és una cosa a valorar positivament, i espero que continuem, vagi creixent aquesta consciència.
Ah, sobretot sí. Perquè seria un canvi brutal, no?, per les nostres ciutats, és a dir, l'arribada de les plaques solars en edificis que són comunitats de veïns, no?, i aprofitar que també aquests terrats, per exemple, a la ciutat de Barcelona, juntament amb l'arribada o la irrupció, diguem-ne, o l'aposta pel vehicle elèctric, des d'un punt de vista urbà, sí que significaria un canvi important, substancial, per com es conceben les ciutats.
Sí, i també s'ha de fer molt en el que serien espais públics, no? Per exemple, les escoles, vam estar fent un projecte amb el meu equip, al final vam parlar amb l'administració, està molt lent tot plegat, però bueno, els vam fer tot de números de les escoles públiques, ja s'estan fent projectes, però és com molt de baix a dalt, i aniria bé que l'administració també digui, cobrim totes les escoles públiques de plaques.
Però per què l'administració pública és tan reticent a aquestes qüestions? És per una qüestió econòmica? Realment és només per la por a la inversió? Per què?
No, parlant amb els equips, jo crec que ho entenen, que entenen que surten els números, però és tot plegat tan lent i tan encarcarat que costa molt de així com tocar, dius, pues em poso plaques i la setmana que ve ja tens 3 pressupostos de plaques i al cap de 2 mesos ja tens energia neta a casa. A l'administració els tempos són lentíssims i bueno, la incertesa de què tombaran aquí, què tombaran allà tampoc ajuda, no?
Clar,
però és una mica desastrós. I jo crec que sí que ajudaria molt que qualsevol escola que vulgui ficar plaques hauria de ser com molt més fàcil del que és ara, no? També s'hauria de facilitar que la gent es pugui, per exemple, al món agrícola, hi ha un límit que si tu fiques unes plaques han de ser consumides a 500 metres. I, bueno, en una ciutat potser té sentit, però si fiques unes plaques al món agrícola a 500 metres és com tres passes.
Clar.
O sigui, saps? És com, no té cap mena de sentit, no? I vaig estar parlant també amb una cooperativa agrícola que si volíem ficar les plaques als terrats dels tractors, doncs resulta que la bomba d'aigua estava a més de 500 metres, no? O la seva masia estava a més de 500 metres. És com
sí, sí, clar, és que pot passar directament, clar.
Sense sentits que s'han d'anar canviant, el que passa que cada sense sentit potser t'hi estàs 3 anys a canviar-lo, no? És, els timings, els tempos no estan d'acord amb la necessitat de l'urgència que deies, de l'emergència.
Clar, i segurament al final la realitat actual el que farà és que tots ens adonem, com a mínim, que tenim un problema aquest amb els ritmes, no? Els quals estem intentant fer aquest canvi al qual el món, la realitat, l'economia i la guerra, per què no dir-ho també, ens hi estan conduint. Marra Guant, ha estat un autèntic plaer escoltar-te i compartir aquest propòsit amb tu. Moltes gràcies per haver estat i per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies, Pol.
Que vagi molt bé, que no se't passin les ganes de seguir xerrant, encara que a vegades tinguis la sensació de predicar el desert, que l'important és ser i al final sempre hi ha algú que escolta. Una abraçada.
Jo hi continuaré. Gràcies,
moltes gràcies. Gràcies per ser-hi. A tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos una altra setmana aquí a Ràdio Estel. Ens retrobem, si voleu, al propòsit.